Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeo Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 2:15 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors. Vols envoltar-te dels secrets més vells de Suïssa? Doncs el Club Més Amics t'hi porta del 14 al 21 de juny. Les ciutats de Ginebra, Zurich i Lucerna, entre d'altres, les cascades del Rin i les del Trammelbach, les vistes dels Alps des del Mont Titlis i molts altres paisatges i visites culturals que et deixaran bocabadat. Del 14 al 21 de juny, la Suïssa alpina amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Noves temàtiques al viure des de l'essència. Parlarem de nutrició i creixement personal, de cuina terapèutica, de com detectar i ajudar les persones que pateixen de bullying, de l'empoderament femení, d'economia sostenible, de bioconstrucció, medicina antroposòfica i evolució de consciència. Estimats amics, us esperem cada dijous a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Estel, viure des de l'essència.
Ràdio Estel.
Hola, què tal? Molt bona nit i benvinguts a Tot el Futbol Femení, un programa de futbol de noies, de futbol de dones, que avui, dia 14 de maig del 2018, comencem el programa, com sempre, parlant de...
Tot el Futbol Femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I avui també amb el Nacho López, que sempre el tenim telefònicament, però avui el tenim físicament aquí a Ràdio Estel.
Sí, perquè, Nacho, perdona, López. Aran, és que la Federació Catalana de Futbol aquest dematí ens ha comunicat que el Nacho López passava també a incorporar-se als serveis del nostre programa i com està acostumat a anar a tots els camps de futbol, pues el tindrem aquí a nosaltres.
Nacho, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Et sentim sempre, com deia, telefònicament, però avui físicament també.
Sí, no, la veritat és que els terrenys de joc estan molt bé, a la Dani Harke, a la ciutat esportiva Joan Gamper, però avui canviem una mica el terreny de joc, no? Com ja he dit més d'una vegada, aquí estem als estudis de Ràdio Estel i, bueno...
Terreny d'estudi, terreny de joc per terreny d'estudi avui,
Sí, bueno, sí.
Aquí en directe ja veus que també s'està més còmode, no és el mateix parlar per telèfon que parlar pel micro. Perquè, clar, físicament sempre es fa més còmode. A més, a nosaltres ens agrada que estiguis aquí, perquè sempre és més fàcil la comunicació. Perquè per telèfon, si no és la cobertura, és que ara no t'agafo bé. Si no és perquè no et sento bé, tampoc és perquè l'hora no ens va bé ni a tu ni a nosaltres. A vegades sempre hi ha coses i circumstàncies que impedeixen la bona comunicació.
Sí, bueno, treu la fredor de la distància. Exacte. I fa que tot sigui més càlid i més...
Distància més curta i el tu a tu, que és lo seu, no?
Sí, exacte.
Paco, què tal? Bona nit.
Pues bona nit.
Com estàs?
S'ha acabat la història, eh?
S'ha acabat
la història. No ha guanyat el Barça, ha guanyat l'Atlètic de Madrid.
I com es veia venir, com es veia venir. La segona lliga consecutiva per les matalasseres que guanyaven clarament per 6-0 al Saragossa, no?
Sí, si et sembla, et dono el resultat de la jornada, l'última.
El Barça guanyava el Llevant, guanyava el seu partit, l'Atlètic també, però clar, l'Atlètic de Madrid era campiones per un punt més.
Pues mira, els resultats, Albacete 0, València 2, Espanyol 0, Granadilla 3, Real Societat 1, Atlètic 4, Sporting de Huelva 1, Santa Teresa 0, Sevilla 0, Betis 1, Saragossa 1, Atlètic de Madrid 6, Rayo Vallecano 3, Madrid 2 i Llevant 0, Barça 5, amb la qual la classificació ha guanyat per un punt a l'Atlètic de Madrid, 77, Barça 76, Atlètic 4 amb 56 i Granadilla, la gran sorpresa d'aquesta temporada, amb 54. Han perdut la categoria el Saragossa i el Santa Teresa.
Doncs així està la classificació i la veritat és que es veia venir també, Nacho, que el Barça no seria campió. Ja ho dèiem el dilluns passat per telèfon, eh?
Sí, però ha estat bàsicament que l'Atlètic ha estat més regular, ha punxat menys del que havia de punxar en comparació al Barça, i aquí es tradueixen els resultats. Aquí ho tens, la classificació, que les mataran.
Un punt més, les matalasseres, i la veritat és el Barça va desaprofitar les seves ocasions, les ha tingut aquest any perquè l'Atlètic de Madrid ha punxat, ha anat líder al Barça durant moltes jornades aquesta temporada. Diria que al principi de temporada, els primers dos o tres mesos, no sé si m'equivoco, Paco, el Barça va anar líder. O sigui que no...
Sí, però jo crec que el Barça...
Després es va com desinflar, o no sé què va passar... I
bueno,
no
ja ho va dir-ho el seu entrenador, el Fran Sánchez, que s'hi ha fet molt de mal en els tornejos europeus. Mm. Jugar amb equips tan forts com el Paris Saint-Germain no van jugar amb el final, no?
Amb el Lyon.
I el Paris, pues va ser molt, molt fort, i després també, pues, això ho han acusat per gran partits fortíssims. Després contem de que moltes jugadores del Barça han estat tota la temporada amb les seleccions. La selecció d'Holanda, la selecció de Brasil, la selecció d'aquí d'Espanya, i això, vulguis o no, l'Atlètic de Madrid ha tingut una més gran tranquil·litat.
Mm-hmm. Mm-hmm. I això ha sigut perquè s'ha fet amb el títol de Lliga, el segon consecutiu, i clar, l'Atlètic de Madrid no ha desaprofitat la seva ocasió, també es veia venir perquè jugava contra el Cué.
Sí, no, però de totes maneres jo penso que l'Atlètic de Madrid ha sabut punxar menys i ser més regular que el Barça. El Barça va perdre contra la Granadilla la primera volta, el Barça també va perdre a casa contra l'Atlètic de Bilbao, va empatar el mini-estadi també contra la Societat. Partits on havia d'haver puntuat, doncs...
I amb el dol entre tots dos, empat al camp de l'Atlètic de Madrid i van empatar aquí també, no?
Sí. Per tant, doncs així està la classificació. L'Espanyol com ha quedat al final? L'Espanyol va guanyar ahir? No.
Van perdre 0-3 contra el Granadilla.
0-3 contra el Granadilla, i l'Espanyol ha quedat salvat, però ha quedat quart per la cua, em sembla.
Bueno, però ja està bé, no? Que comparat amb l'any passat, no, Nacho?
Sí, no ha arribat amb l'aigua al coll com va passar la temporada passada, que també van haver de fer un canvi de tècnic al final, però, vaja, és un projecte nou d'aquest any i encara queden coses per veure.
Mm-hmm. Jo crec que la Granadilla ha sigut la gran sorpresa d'aquest campionat. Aquestes jugadores canàries juguen molt bé a futbol femení i han donat resultats molt sorprenents, no?
Sí, ja hem comentat de la victòria contra el Barça i també, sobretot, la recta final que s'ho jugaven tot i han aprofitat, sobretot, la baixada de forma d'equips com el Llevant per fer-se un lloc i competir amb altres revelacions com el Betis, per exemple.
Mm-hmm. El Betis, l'equip del Mario.
Tu que pràcticament has vist, Nacho, quasi tots els equips que han jugat aquí amb el Barça, amb l'Espanyol. A part del Granadilla, quin equip t'ha sorprès?
Doncs el Madrid Club de Futbol Femení ha estat una de les revelacions, que al final no s'ha classificat per la Copa de la Reina, però que ha estat apretant equips que s'ho jugaven tot com el Llevant. El Betis també ha fet una remuntada molt bona, ha apretat també la Reial Societat, la mateixa Granadilla... Hi ha hagut moltes sorpreses, sí.
La Granadilla, sobretot a casa, eh?
Digues.
No, la Granadilla, sobretot a casa, eh?
Sí.
La Granadilla és un equip difícil a casa, ja ens ho van dir. I el Barça va perdre el camp de la Granadilla.
Sí, senyor.
Per un gol a zero, és veritat, té un camp difícil. Digues, Paco.
Atenció, Real Societat 1, Atlètic 4, 300... Quanta gent van... Vora de 3.000 seguidors van anar al camp del Bilbao, no? 3.214, aquí posa, exacte. No, perdona, perdona, 21.503 persones. Imagina't. Sí, sí. 21.000... L'Atlètic de Bilbao és fort, no, Aran, això?
Molt. La veritat és que és el que diem, setmana rere setmana, que el futbol femení està pujant i molt, i escolta, de fa 5-10 anys cap aquí era inviable, o sigui, no s'hagués cregut ni el més optimista de tots, i la veritat és que és per felicitar-nos. Clar, el Wanda diria que el dia de l'Atlètic de Madrid-Barça, no, si no recordo malament, també hi van anar com 5... No sé si... Ara no ho diré.
No, però va anar moltíssima gent.
Però el Wanda, el partit entre l'Atlètic de Madrid i el Barça, va anar molta gent. I després, el Wanda també, el dia que l'Atlètic de Madrid juga amb el Madrid Club de Futbol, que empaten a un, també va anar-hi força gent. Per tant, bé, també és conegut que el Barça l'any passat amb l'Olímpic de Lyon... Ah, no, el Paris Saint-Germain, l'any passat, el Ministadi estava ple.
Sí, i aquest any contra el Lió.
Contra el Lió també, no? Sí, sí, perquè, evidentment, vull dir, les competicions europees ja es nota més. Però aquestes, els partits així determinats, com un derbi o com un partit que hi hagi molt en joc, com l'Atlètic de Madrid-Barça o Barça-Atlètic de Madrid, els camps s'omplen, eh?
Mm-hmm. Sí, sí.
I el Wanda, que no estem parlant del segon camp de l'Atlètic de Madrid, estem parlant del Wanda Metropolitano, el camp nou, que és el nou camp de l'equip matalasser.
Sí, també li volen treure rèdit perquè és un camp nou i ja que estan aprofitant amb el creixement del futbol femení, quina millor manera.
I després, estimats amics, el Gol, el canal Gol, està donant quantitat de partits de futbol femení. Hasta tres partits, perquè ahir també van donar el del Betis, que també al camp del Sevilla hi havia una quantitat de gent terrible, i més seguidors del Betis que del Sevilla.
Bueno, sí. És que ho viuen amb passió.
Home, la colònia bètica a Catalunya és important, eh? Ja amb el masculí sempre s'ha fet notar que el Betis a Catalunya té una afició molt important, molt destacada, molt sorollosa, i que sempre està al peu del canó amb el seu equip. Si no, mira, el Mario ens ho pot ratificar, sempre ens ho ha dit, i que són molt fidels al seu equip, a l'equip verd i blanc.
En definitiva, que per ser el primer any de la Iberdrola, jo crec que és un èxit, no? Un èxit del torneig aquest, del futbol femení. També els canals privats donen molts partits.
Les travesses, que hi ha hagut alguna setmana que hi ha hagut alguna travessa del futbol femení. El partit d'anada entre el Barça i l'Atlètic de Madrid va sortir la travessa. Barça-Atlètic de Madrid, el partit d'anada dels dos aspirants al títol. Per cert, una dada a destacar també és que, clar, a l'Atlètic de Madrid es diu que la primera divisió, el masculí, Barça i Madrid s'emporten el gat a l'aigua, tot i que aquest any és una excepció, que l'Atlètic de Madrid sembla, tot indica que quedarà segon, parlo del masculí ara, però el femení és veritat també que l'Atlètic de Madrid i Barça s'han enlairat molt, és a dir, s'han desplaçat molt. Tant un com l'altre li treuen... Diria que el Barça li acaba traient 20 punts, no?, a l'Atlètic de Bilbao, no?
Pues sí.
20 punts, el tercer. Sí, que sí. Aquí també, jo crec que aquí s'hauria de fer una reflexió, és una opinió personal, perquè, clar, que en la Lliga no es polaritzi tampoc la Lliga Iberdrola, no, Nacho? És a dir, la Lliga femenina, la primera estatal, entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, en aquest cas.
Bueno, però tu agafes la història de la Lliga, la primera divisió femenina aquí en Espanya, i a veure, hi ha hagut projectes que s'han enlairat molt també en el seu moment. El Llevant va ser un equip molt potent i continua sent. Rayo Vallecano, l'Espanyol també va tenir el seu moment de glòria. Vull dir...
Però un dels equips que va ser, diguem, fundador en aquest tipus de tornejos és el Real Unión de Irún, però no sé quina categoria està.
Bueno, però això també, Paco, agafes la història de la primera divisió també, i, per exemple, el primer any, també la primera divisió masculina, ja et trobes equips tipus l'Arenas i tot això, que ara no estan a primera divisió.
Ahir vaig sentir un comentari a Onda Cero que diu que la propera temporada... moltes jugadores del B del Barça, es veu que hi ha jugadores molt bones, passaran al primer equip. Què vol dir això? Que potser, si no guanya el Barça la Copa de la Reina, poden haver-hi canvis, que en dieu?
Sí, clar, no? Evidentment que el Barça té una base, el Barça es planifica el futur amb temps, a vegades es fa bé i a vegades no, però és evident que el Barça apunta fort. Jo crec que el Barça, això de que porti... Perquè el Barça és el Barça, és un club gran. Llavors, totes les accions que té... se les exigeix sempre guanyar. Això és així. Llavors, jo crec que el futbol femení, dos anys seguits sense guanyar la Lliga, pel Barça això doncs, serà un repte l'any que ve tornar a conquerir, a tenir l'hegemonia. Això, la Lliga Iberdrola, en aquest cas la femenina.
Sí.
Perquè se li exigeix molt. O sigui, el Barça, quan comença, quan vam tenir aquí, Paco, no sé si te'n recordes el...
Xavi Llorenç?
Sí, el Xavi Llorenç.
El Xavi Llorenç és el que va dir això.
Que va dir que cada inici de temporada el Barça diu, tenim aquest pressupost. És dels més alts, en aquest cas, futbol femení. Per tant, exigim que hi hagin resultats.
Llavors. És que aquests anys els havia exigit que guanyessin la Lliga. La Lliga i la Copa.
I la Copa. La Copa de la Reina, que jugava.
I arribar com a molt a les semifinals de la Champions. I no s'ha aconseguit.
No s'ha aconseguit.
I quants fitxatges ha fet, Nacho, el Barça aquest any?
Doncs...
La Martens?
No, el Jake Martens, a la Toni Dugan... I la, també la Natasha Andonova, crec que uns 6 o 7 reforços deu haver fet en total, també la Busaclia, l'Alice Busaclia.
L'André Alves.
L'André Alves també ha fet 5 o 6 fitxatges de lligues de fora.
La Fabiana té una quantitat de fitxatges increïbles, tu.
La Sandra Paños.
L'Andonova també.
La Natasha Andonova, aquesta va venir al Paris Saint-Germain.
Clar, llavors, amb aquests reforços et diuen, tens un pressupost, hem fitxat, l'equip no guanya la Lliga, llavors, clar, aquí ja es fa autocrítica, suposo que ara a partir d'avui ja, perquè va ser ahir...
És que amb aquests fitxatges tenien que haver guanyat, Nacho, estàs d'acord o no?
Sí, però també penso una altra cosa, que al cap i a la fi hem de mirar el país en el que estem i que el desenvolupament del futbol femení en Espanya és molt diferent a altres països. Vull dir,
amb què seria diferent, Nacho? Perquè tu controles molt el tema aquest del futbol femení.
Simplement que porten més anys en temes de futbol femení.
Ah, sí?
És que és així, vull dir, anys, no? El dia que vam anar al mini-estadi a veure el Barça Olímpic de Lió, ja veus la diferència, ja no tan sols a nivell de físic, sinó també en la manera de jugar. Vull dir, hi ha molta diferència entre algunes potències europees, tipus Alemanya o equips francesos, respecte al que tenim aquí. Vull dir, l'Atlètic de Madrid va perdre 13-2 en el global de l'eliminatòria contra el Wolfsburg.
Wolfsburg-Alemanya?
Sí.
Perquè qui creus que guanyaria el Mundial del 2019? Per què apostes? Pel futbol femení, de femení, clar.
Home, per cor a Espanya, no? Perquè hi ha algunes jugadores d'aquí i aquí hi ha jugadores de molt de talent, en Barça, Atlètic de Madrid, etc. Però jo crec que, bueno, algun equip del nord, Alemanya...
Sí?
O
Holanda,
o
no?
Tot,
no, al nord, sí. Mira, les noruegues, les alemanes, les daneses, tenen una gran selecció. I ja no diguem Estats Units, Canadà, Austràlia, tot... És que tu veus jugar aquestes jugadores i és increïble.
Jo sempre he dit, és la meva opinió personal, que el Mundial del 2019, això ho he dit en més d'una setmana, més d'una ocasió i més d'un dilluns, Paco, que el Mundial del 2019 marcarà un abans i un després.
Pot ser.
Perquè, clar, el Mundial, no sé si us hi fixeu, però tots els Mundials del futbol masculí sempre hi ha hagut normes noves, reglament nou, ara amb el VAR, perquè ara el Mundial entrarà... I em sembla que ara el Mundial introdueix una nova regla que, si no m'equivoco, és que es podrà fer un quart canvi o... No, quart canvi... No sé si era quart canvi a la pròrroga.
Sí.
A les pròrrogues. Sí, sí, sí. És a dir, es podran fer 3 canvis, però si hi ha pròrroga en un partit d'aquests d'eliminatòries o de final o d'un títol en joc, o d'una eliminatòria, es podrà fer un quart canvi a les pròrrogues. O sigui, 3 canvis durant els 90 minuts i un quart canvi a les pròrrogues. Entre altres, que ara mateix no ho tenim aquí, però... Clar, el Mundial marca un abans i un després. Bé, si us sembla, seguim parlant d'ahir, de la jornada d'ahir, perquè qui parlava, Paco, era el Fran Sánchez, tècnic del Barça, que...
Va fer un anàlisi de la jornada.
Sí, eren conscients de la dificultat, tot i que, amb el seu equip, tot i que ell deia que el partit contra el Llevant...
Sí, contra el Llevant.
Ara estic... No recordava, sí, perquè el Llevant també va jugar al masculí, és veritat. Tot i que el partit que van jugar el van jugar bé. Fran Sánchez... que deia això després de la victòria del seu equip.
Sí, la veritat és que érem conscients de la dificultat, però estava molt conscienciada ja els últims partits que nosaltres teníem que anar molt centrats en el nostre, que no ens podríem perdonar, doncs, que el rival no complís i nosaltres tampoc fer-ho. L'equip ha mostrat un bon to, avui penso que hem fet un molt bon partit, i bueno, evidentment doncs, decebuts i decebudes doncs, perquè el nostre objectiu que era la Lliga no s'ha pogut aconseguir.
Què ha faltat? L'equip o
què
ha faltat fer millor?
Bueno, evidentment ha faltat regularitat perquè la Lliga doncs, és un premi a l'equip més regular, l'Atlètic de Madrid ho ha sigut més, així ho demostren els números. Crec que vam tenir un inici de segona volta una mica que vam tenir diversos partits, especialment a casa, que ens va faltar aquesta regularitat i bueno, en una Lliga doncs, on es perden pocs punts, doncs bueno, acabem parant.
Una competició més diferent com és la Copa, veus opcions a l'equip?
Sí, evidentment, ara doncs... Hem de passar el dol, no?, i demà doncs, a treballar al màxim doncs, per afrontar el primer partit de cap de setmana de Copa amb les màximes ganes. Crec que hem acabat la Lliga doncs, amb un bon to i
intentar doncs, aconseguir el segon objectiu en el cas del Palarrén.
Dices que hay que pasar el duelo, ¿cómo está el vestuario?
Bueno, pues decepcionado. Es evidente que las chicas, pues, aunque sabían de la dificultad, pero tenían esa esperanza pues, de que se sacaran bola, no ha podido ser. Y bueno, un poco de rabia, de decepción, pues por quedar otra vez a las puertas del título, ¿no?
Y Fran, ¿qué valoración haces de la temporada?
Bueno, la temporada
a falta de la Copa de la Reina.
Creo que todavía está por terminar. A nivel de liga, pues lo decía antes, creo que hicimos una primera vuelta muy buena, un tramo final también bueno, nos faltó pues un poco más de regularidad en ese inicio de segunda vuelta.
Fran, ¿cómo está la Fabiana? ¿Que han sabut que l'emporten a l'altre part d'escriptant?
Doncs, per el que ens han dit, està bé, ha tingut, bueno, trencat alguna dent, però no sé què més que això, estava bastant aturdida, però tot bé.
No tiene traumatismo en la cabeza, no.
Por lo que nos han dicho, la verdad es que no, tampoco hemos hablado mucho, pero me han dicho que estaba bien, que estaba volviendo hacia el hotel y que en principio podría volver con el equipo.
El Fran Sánchez, que feia aquestes declaracions del seu equip, que eren conscients de la dificultat, i així va ser. Elles van fer la seva feina, però el rival també, Paco.
Pues sí. Pues el rival també, evidentment.
Sí, sí. Tu que has anat a vegades a veure les noies del Fran Sánchez, tu quina valoració faries, Nacho, de la temporada? Perquè clar, hi va acabar. Tu, personalment, quina valoració faries de l'equip del Blaugrana femení?
Doncs faig una valoració de que el Barça, com a bloc, és un equip fort, té jugadores molt interessants, tant a nivell nacional com internacional. A nivell nacional, destacar sobretot el pes de jugadores com Patrick Guijarro, que ha fet una temporada excel·lent i que ha estat una de les jugadores amb més pes en l'11 de Fran Sánchez, però trobo que van començar molt fortes i s'han desinflat en els punts claus de la temporada. Mm-hmm.
També parlem ara de l'Espanyol, que l'Espanyol, Paco, també jugava ahir, el seu partit, i perdia... Bueno, Nacho perdia el seu partit.
Exacte, va perdre 0-3 contra la Granadilla Gatesa.
Què et va semblar?
Bueno, a veure, l'Espanyol arribava ja salvat de la categoria i, bueno, d'alguna manera era un partit que es presentava com l'ocasió de maquillar una mica la classificació, però no va poder ser.
No va poder ser. I Joan Pacardit, tècnic blanc i blau, que parlava, al final del partit també, i parlava del que li falta a l'Espanyol per acabar de poder competir amb els equips grans.
Primer que ens ho hem de creure més. Hem de creure que som millors del que som i després, evidentment, el que ens ha faltat tota la temporada, que és gol. Nosaltres hem tingut una ocasió claríssima i no l'hem materialitzat i elles, a la primera que han arribat o la segona, ens han ficat a dintre. I al final el que marca diferència és això, és el gol. No podem acabar amb tan pocs gols. O sigui, és que hem fet menys d'un gol per partit i és superinsuficient. Vull dir, hem tingut números en quant a gols d'equip de segona, i no pot ser.
Mal regust de boca les noies de Joan Pacardit que deixen amb aquesta derrota l'últim partit de la temporada,
Sí,
ja... Per acabar a casa, sap greu, no?
Però s'ha aconseguit l'objectiu, no, Nacho?
Sí, a veure, s'ha aconseguit l'objectiu de mantenir la categoria, però ja ho hem vist que l'Espanyol també venia d'on venia l'any passat, i era un projecte nou que necessitava provatura. Hem de pensar que van donar baixa 9 jugadores l'any passat, i clar, aquest projecte nou, tu quan estrenes projecte, a vegades has d'assumir riscos que o et surten bé o et surten malament.
Clar, en aquest cas li ha sortit bé, però malament, perquè clar, o sigui, han salvat l'objectiu, però clar, s'hagués pogut fer més, no?
Sí, bueno, això és el que sempre ens diu, però al final tot depèn del final com t'acaba sortint el projecte nou. Vull dir, mai se sap.
Qui també parlava com a jugadora de Perica era la Brenda, que comparava la temporada passada amb aquesta.
Sí, lo que te digo, este año, aparte de ser mucho más equipo, mucho más vestuario a día de hoy, bueno, y antes también al principio de temporada, ha cambiado mucho la intensidad, creo que este año, en comparación con el año pasado, tenemos mucho más intensidad, sabemos mucho más a lo que jugamos. Al final hemos tenido que jugar a un juego más directo porque llevamos unos partidos que estábamos perdiendo y entonces tuvimos que cambiar la manera de jugar un poco más directa. Y bueno, no es tampoco nuestro juego, pero era lo que en ese momento teníamos que hacer. No nos salió mal del todo, empezamos a ganar puntos y creo que es eso lo que te digo, que todas íbamos a una, sabíamos que no podía pasar lo del año pasado y jugábamos mucho, éramos mucho más... O sea, estábamos como más Ya habíamos sabido lo que es estar así de mal como el año pasado y no queríamos volverla a sufrir, y es lo que tiene, pues que le ponen las pilas.
A migcampista de l'Espanyol, la Brenda, que feia aquesta valoració, i com la vas veure tu, a la Brenda, així com a actuació personal?
Bueno, una persona que feia una reflexió objectiva del que, tal com havia anat la temporada de l'Espanyol, i que comparava en funció dels resultats de la temporada passada.
No, i com a jugadora, Nacho?
Bueno, és una de les jugadores amb més experiència, és una jugadora de les que té més qualitat dintre de la plantilla, però al final el problema també és una mica a l'Espanyol, que les faci jugar més com a bloc, saps? Més enllà del replegament defensiu.
I finalment, qui també parlava era Cristina Baudet, que parlava i deia que què li feia falta a l'Espanyol de cara a la temporada que ve, la temporada 2018-2019.
Yo creo que con balón, ¿no? Intentar jugar un poquito más el balón, quedárnoslo. Y bueno, la verdad es que hemos intentado esforzarnos todo lo que hemos podido, y yo creo que de cara al año que viene un poquito más de toque y eso.
La Cristina Baudet, que feia aquestes declaracions després del partit d'ahir, de la derrota a l'Espanyol per 0-3. Parlem de més futbol femení, parlem de la Lliga Estatal, parlem de la Copa de la Reina, Nacho, perquè hi ha hagut sorteig.
Efectivament, s'ha fet el sorteig d'aquesta edició de la propera Copa de la Reina, i el sorteig ha deparat els següents enfrontaments.
Sí.
Reial Societat, Atlètic Club, Futbol Club Barcelona, Llevant, Real Betis, Tenerife, Granadilla, Gatesa, i Club Atlètic de Madrid, València.
Ens comunica el cap de premsa del Barça, el Jordi Clos, de que el partit del Barça se juga el diumenge, però que encara no tenen hora, però que se juga aquí o bé al Ministadi o bé al Ciutat Esportiva.
I la semifinal que juga a Reus, Nacho, i la final a Mèrida.
Exacte.
Aquest cap de setmana, eh?
Aquest cap de setmana comencen els quarts de final, i una vegada ja es vegin quins són els vencedors dels diferents xocs, es determinarà la data de les semifinals i la final.
Paco, per tu qui és el favorit?
Per mi el favorit és l'Atlètic de Madrid.
Sí? Més que el Barça?
No, perquè moltes jugadores del Barça jo sé que no estan molt, molt contentes, estan disgustades per no haver guanyat la Lliga, se'ls obliga a guanyar la Copa del Rei, i en canvi l'Atlètic de Madrid, que està més fresc, més tranquil. A més, ho va dir el seu entrenador, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Villacampa, es deia, el Villacampa va dir, diu, nosotros no será lo mismo, pero vamos a ir a por la Copa.
La Copa de la Reina.
A la Copa de la Reina. I llavors el Barça està molt pressionat, i ja et dic, moltes jugadors... A més, jo no crec si alguna jugadora del Barça estrangera té que sortir per fer algun amistós.
No, ara mateix no hi caic, si realment hi ha una altra aturada internacional. Però, en tot cas, jo vull afegir el que dius tu, Paco, de que també per l'estil de joc que té l'Atlètic de Madrid, potser és més favorit a l'Atlètic que el Barça en aquest tipus de partits d'eliminatòria.
Que el Barça femení jugarà amb l'Alicienda, que si guanya la Copa de la Reina, totes les seves accions hauran guanyat la Copa del Rei aquest any.
I a més,
les accions esportives.
Per l'ambient, perquè juguen a Mèrida, no? Dius,
a Mèrida. La final a Mèrida i la semifinal a Reus.
Pues ja miras, ja miras. Si arriben a la final a Mèrida, l'Atlètic de Madrid, Barça, ja em diràs tu. A l'ambient a qui anirà a favor.
I el que és evident és que l'Atlètic de Madrid estarà crescut després d'haver guanyat la Lliga, clar.
Sí, totalment.
I això fa que també tinguin cert avantatge. Alguna cosa més de la Lliga Iberdrola o de la Copa de Reina, Nacho?
No. Bueno, únicament dedicar aquesta jugadora mexicana del Llevant, la Charlie Corral, que ha quedat la màxima golejadora del torneig, del campionat, amb 24 gols. No sabia que era mexicana aquesta noia.
Sí, era mexicana i hem estat present de la seva gran capacitat golejadora.
Tan bona és?
Sí, és una jugadora que, sobretot, si li deixes espais i li dones l'esquena, és mortal, perquè arranca molt bé i sap guanyar-li bé l'esquena a les defenses.
Bé, doncs seguim parlant de futbol femení, però seguim després d'aquesta pausa. Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol. tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I seguim aquí a tot el futbol femení, a Ràdio Estel, amb més coses, Paco, perquè parlàvem de la Lliga Iberdrola i de la Copa de la Reina, i ara ho fem parlant de l'Espanyol.
Pues sí, senyor, que ha fet una molt bona temporada, l'Espanyol.
Sí.
Aquí tenim
a la Titi Camúñez, la directora esportiva del Reial Club Deportiu Espanyol.
Vinga, que tu la coneixes bé, Nacho.
Titi, què tal? Bona nit.
Yay, buenas noches, ¿cómo estamos?
Bueno, pues aquí estamos hablando de la actualidad del Español, del conjunto periquito. Se ha acabado la temporada. Más o menos, ¿qué valoración haces tú de cómo ha ido este curso? Porque el Español venía de pasar una temporada muy agria el curso pasado.
Sí, la verdad que sí, que la temporada pasada sufrimos demasiado para el equipo que teníamos. Sí, es verdad que esta temporada hemos quedado tercera por abajo, pero sí que es verdad que no hemos sufrido nada porque habían algunos equipos que eran inferior a nosotros. Para mí la temporada ha sido buena, pero bueno, la verdad que me gustaría que hubiera sido mejor.
Hombre, Titi, yo creo que la temporada ha sido buena. Las jugadoras han luchado hasta el final. Y el técnico vuestro ha hecho un papelón terrible, ¿verdad o no, Titi?
Sí, la verdad que sí. La verdad que la jugadora, cada partido que hemos jugado ha dado muy bien, muy buena imagen. La imagen del equipo ha sido fantástica. Y la verdad que Joana ha hecho una temporada que el equipo ha estado siempre con él. Y la verdad que las cosas que ha hecho con el femenino, la verdad que hay que darle un 10.
O sea, Titi, que estáis contentas en líneas generales, ¿eh?
Sí, la verdad.
De la temporada, me refiero.
Sí, la temporada, la verdad que estamos contentas. Sabíamos el equipo que teníamos, sabíamos, Joan sobre todo, sabía lo que tenía que jugar para que el equipo cada domingo luchara y diera buena imagen en el campo, y creo que lo ha conseguido.
Oye, Titi, yo lo que admiro del Español, lo que admiro vuestro, es esa afición tan grande que tenéis. Prácticamente el Dani Jarque lo llenáis más de la mitad del aforo. La cantidad de seguidores que os animan constantemente fuera y dentro. Y esto me imagino que para las jugadoras ha de ser un reclamo importante, ¿verdad o no, Titi?
Hombre, la verdad que sí. Ten en cuenta que un equipo de fútbol que no tenga seguidores pues tiene que ser un poco ingrato, ¿no? Que salga cada domingo a jugar y que no haya persona que lo siga, ¿no? Nosotros la verdad que en ese aspecto estábamos muy contentos, ¿no? Es decir, cuando han venido aquí equipos como Atlético de Madrid, que ha sido campeón de ese equipo, pues hemos tenido 900, 1.000, 1.200 seguidores que han venido al campo a verme y tal, y de luego eso para las jugadoras es muy 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 interesante, ¿no? Es decir, se ven apoyadas, y la verdad que yo creo que por eso en Dani Jarque hemos hecho tan buenos partidos.
Titi, yo te quiero preguntar, ya pensando en perspectiva de futuro, porque supongo que habréis movido ya hilos de cara a la planificación de la temporada que viene, ¿qué posiciones o qué perfil de jugadoras tenéis en mente para reforzar el proyecto del Español de cara al año que viene?
Bueno, tenemos claro las tres personas que trabajamos para el fútbol femenino. Es que este año la verdad que nos ha faltado gol, y creo que es la posición que deberemos reforzar. Pero bueno, aparte creo que hay que darle un pincel a todas las líneas, y en eso estamos.
Titi, ahora hablábamos de la Liga y este fin de semana se disputa la Copa de la Reina. ¿Cómo lo valoras? ¿A quién ves, a qué equipo ves con más posibilidades de alzarse con este título?
Bueno, la verdad que el sorteo está un poco bien para Barça y para Atlético de Madrid, que me supongo que son los favoritos, porque no se enfrentan entre sí y creo que eso es bueno para ellos. Normalmente ha visto a vosotros hablando de la Copa de la Reina, y normalmente es complicado que el campeón de Liga gane la Copa de la Reina y que el campeón de la Copa de la Reina sea campeón de la Liga, ¿me entiendes? Si miráis atrás, el año pasado Atlético de Madrid fue campeón de Liga y Barcelona fue campeón de la Copa de la Reina. El año anterior creo que fue Atlético de Madrid y el Barcelona campeón de Liga.
O sea, por historia y por repetición cíclica y por estadística, Nacho, Paco habría de guañar al Barça la Copa de la Reina, en teoría, ¿no? Por la misma regla de tres, claro.
Sí, pero Titi, yo sabes que pienso de que si llegan a la final, en teoría, han de llegar Barça y Atlético de Madrid, El ambiente de Mérida será muy favorable al Atlético Madrid, Titi, digo yo, vamos, no sé.
Bueno, yo no digo que vaya a ganar el Barça tampoco, ¿no? No quiero decir que vaya a ganar el Barça ni que vaya a ganar el Atlético de Madrid. Hay otros equipos que quizás a un partido es menos complicado ganarle al Atlético de Madrid y al Barcelona. El Barcelona este año ha perdido con Granadilla y han perdido con la Real Sociedad. El Atlético de Madrid creo que también ha perdido contra el Rayo Vallecano y ha empatado con otros equipos. A un partido yo creo que es más fácil, ¿no? Es decir, si llegan los dos al final, bueno, yo tampoco, sinceramente, no tengo tan claro que vayan a llegar los dos al final.
Bueno, Titi, ya se lo harán entre ellas. Una cosa, volviendo al Español. Este año la portera vuestra, la Mariajo, ha estado prácticamente casi cada 15 días en el once ideal de la Liga Iberdrola. Sí. Es un éxito para ella, ¿no? Que ya habló con nosotros hace un mes.
Sí, bueno, hombre, Mariajo, nos vamos a descubrir ahora Mariajo. Es una portera que es veterana, pero la verdad que debajo de los palos es una portera muy, muy, muy interesante, ¿no? Es una portera que sabe colocarse, que va bien por arriba, que es bastante ágil y que el uno contra uno es complicado que le metan un gol. La verdad que tenemos dos porteras que para nosotros está entre las mejores 8 porteras de toda la liga y creo que en ese aspecto estamos tranquilas. Creo que Mimi también es una portera muy interesante y la verdad que, bueno, ten en cuenta que también somos uno de los equipos menos goleados.
Ayer el Joan Bacardit, Titi, decía que, bueno, él valoraba desde su punto de vista lo que le faltaba al Español, lo que le faltaba al Español per poder competir amb els grans. ¿Tú qué crees que le falta al Español per poder competir amb els equips grans de cara a l'any que ve?
Nosotros ahora mismo lo que nos falta es gol, está clarísimo. Nos vamos a descubrir aquí el fútbol femenino. Tenemos arriba jugadoras que para nosotros son muy interesantes. Tenemos a Eli, tenemos a Paloma, tenemos a Yulbe, pero sí que es verdad que no sé si por el estilo de juego, no sé si porque no hemos tenido la profundidad que ha decidido, que Joan decidía. Entonces, claro, es complicado meter goles, ¿no? Creo que somos un equipo menos goleado, también somos un equipo que tenemos poco gol. Y yo creo que si este año en vez de meter 22 goles hubiéramos metido 35, pues creo que hasta ayer hubiéramos estado luchando ahí con la Copa de la Reina y sin embargo no lo hemos hecho porque hemos sacado muchísima renta de los goles que hemos metido, pero no nos ha dado tiempo de poder competir por una posición más arriba.
Titi, si desmenuzamos un poco más el estilo de juego que tiene este Español, tú hablas de falta de gol, que ahí están las estadísticas y ahí estaréis trabajando en esta dirección, pero no sé si pensarás también, aprovechando que has dicho que querías dar un repaso a todas las líneas en general, que quizás al equipo le hace falta un perfil de jugadora algo más creativa y que sobre todo con el balón el equipo tenga más recursos, lejos de recurrir siempre al repliegue defensivo y buscar la sorpresa en la transición.
Sí, es verdad que tenéis razón, ¿no? Es decir, hemos tenido problemas este año, sobre todo para manejar el balón en el centro del campo y sobre todo para mi punto de vista, que he visto todos los partidos del femenino, es que nos cuesta mucho trabajo dar el último pase de cara a gol, ¿me entiendes? Es decir, medio campo para atrás lo hacemos bastante bien, pero una vez que manejamos el balón cerca del área, ahí donde quizás no hemos encontrado la jugadora que diera el último pase. Entonces sí que es verdad que está muy claro que no hemos metido muchos goles, pero que sí que también es verdad que nos falta una jugadora creativa, está clarísimo. La verdad que estamos en ello. Ya te he dicho que vamos a tocar menos la portería, que tenemos dos porteras. A partir de la defensa por arriba, es verdad que vamos a hacer un retoque en todas las líneas. Eso te lo puedo asegurar porque, bueno, estamos trabajando para eso.
Oye, Kiki, ¿cuántos equipos tenéis en el español de fútbol femenino, Titi? En total, ¿cuántos equipos controláis? Y creo que vienen muchas más, ¿no?, de niñas que quieren apuntarse al fútbol.
Sí, ahora mismo tenemos 8 equipos, tenemos 2 alevines, 2 infantiles, 2 juveniles, el femenino A y el primer equipo. Sí que es verdad que por las instalaciones que tenemos es complicado hacer más equipos, pero si tuviéramos más espacio y las instalaciones fueran más grandes, pues sí te puedo decir que como mínimo 2 equipos más sí que teníamos, ¿no? Pues tendríamos un equipo en preferente y tendríamos un equipo también quizás en segunda catalana, pero el problema que tenemos son los espacios de entreno sobre todo. Las niñas entrenan muy tarde para ser tan pequeñitas, pero bueno, la solución es que la zona deportiva fuera más grande, pero ahora mismo como está reestructurada es complicado porque ya te digo, las infantiles, por ejemplo, entrenan a partir de las...
Yeah, yeah.
Titi, ¿qué te parece a ti personalmente i al club, com a representant del club, la campanya orgullosa que ha llançat la Federació Catalana de Futbol?
Hombre, la verdad que agradecemos muchísimo a la Federación Catalana el trabajo que está haciendo. Primero porque es una cosa que yo creo que para la Federación Catalana tiene que ir fantástico y para los clubs también. Y luego, aparte, estamos muy contentas de que transmitan partidos del fútbol base, ¿no? Que es lo que quizá no había aquí en Cataluña, ¿no? Es decir, siempre Iberdrola sí que es verdad que patrocina la primera división, pero segunda división y juvenil era muy muy complicado que dieran un partido, y la Federación Catalana con la propaganda que está haciendo de la federación, la verdad que yo como directora deportiva del femenino A estoy muy contenta porque es una cosa que va bien para los equipos y aparte es un ingreso que hacen también a los clubs.
Mm-hmm. Titi, yo te quiero preguntar porque tú eres la primera mujer a la que le dieron una licencia de entrenadora en España. Teniendo en cuenta y en consonancia también con la campaña orgullosa que hace la Federación Catalana de Fútbol, ¿cómo has seguido la evolución del fútbol femenino más a nivel de entrenadoras? Tú que eres precisamente la primera mujer que le dieron una licencia. ¿Ha ido en auge? ¿La cosa está estancada? ¿Cómo ha ido la cosa?
Hombre, la verdad que yo creo que deberían de haber más entrenadoras femeninas, porque yo creo que están capacitadas para llevar sobre todo equipos de Superliga, ¿no? Es decir, creo que solo en esta campaña está la del Betis, María, y creo que en segunda división sí que hay más entrenadoras. Por ejemplo, ayer cuando fui a ver Tacón contra el Cibu, la entrenadora del Tacón también era una chica, pero yo creo que el fútbol femenino a nivel de lo que es a nivel de entrenadora deberían de confiar más en chicas, porque yo creo que están capacitadas para llegar a una primera división, porque hoy en día sí que hay muchas entrenadoras que están capacitadas para poder entrenar al equipo que le viene, yo estoy segura.
Bueno, una pregunta al margen del fútbol femenino. Mi buena amiga la Susana Guas, que es perica 100%, que, bueno, igual que yo, igual que su padre, ¿os ha venido a ver algún día?
Yo le he visto al padre en una charla que hicimos de fútbol femenino y estaba él invitado.
Ya, ya.
Yo a ella creo que hace tiempo sí que venía al campo del Español, pero hoy en día no me acuerdo haberla visto.
Bueno, era una pregunta porque estuvo trabajando aquí en Radio Estel, la Susana. Sí. Oye, una cosa, pues de verdad que estamos muy contentos, ¿no, Aran, sí. A Nacho?
Sí.
Hemos hecho un seguimiento muy amplio este año del Español. Titi, quiero que lo sepas, y entonces, pues nada, que aquí tenéis vuestra casa.
Muchas gracias. Yo lo sé, que habéis estado cada domingo ahí con nosotros. y la verdad que se agradece, porque yo creo que el fútbol femenino cada temporada vaya más, y siempre es bueno que habléis del fútbol femenino, y sobre todo yo agradezco muchísimo a vosotros, que sabe que os quiero, que habléis del Español, por supuesto, que es mi equipo.
Macho. Bueno, pues nada, bien hecho. Despídete de...
No sé si vols dir algú més.
Pues nada, Titi, que muchas gracias por el trato que nos habéis dado. Ayer coincidimos personalmente, el trato fue más que correcto, fue excelente. Y nada, que aquí nos tenéis para lo que haga falta, para entrevistaros, haceros un seguimiento y para dar 100% de la actualidad perica. Un abrazo muy fuerte, Titi.
Igualmente, ya sabes dónde tienes tu casa, y si necesitas algo de mí, sabes que siempre voy a estar a tu disposición, Nacho.
Muchas gracias, Titi.
Titi Camúñez, bona nit, adiós.
Bona nit, un abrazo.
Gràcies, hasta luego.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel, cada dilluns de 10 a 11 de la nit, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I seguim aquí a Ràdio Estel, a tot el futbol femení, perquè hem parlat de la Lliga Iberdrola, hem parlat de l'Espanyol, hem parlat amb la Titi Camúñez, hem parlat de la Copa de la Reina, hem parlat de la Lliga, de la Lliga Iberdrola, de la Lliga Estatal, de qui ha guanyat la Lliga, del que necessita l'Espanyol, de com ha vist la Titi el seu equip aquesta temporada, de que ja s'ha acabat la temporada, i que veurem què passa aquest cap de setmana amb la Copa de la Reina, Nacho, perquè es presenta força interessant. Ella deia que els últims anys s'ha donat la combinació següent, que ara no recordem l'ordre, però sí que el que ha dit és que si guanya l'Atlètic de Madrid la Lliga, el lògic és que la guanyi el Barça la Copa de la Reina. I si no, a l'inrevés. Quan el Barça guanya la Lliga, la Copa de la Reina se l'ha emportat l'Atlètic de Madrid. Bé, clar, per la regla del 3 aquest any hauria de guanyar la Copa de la Reina del Barça. Clar, no ho podem dir ni certificar. Però ella el que ha dit és això, no? Que quan un guanya la Lliga, l'altre guanya la Copa de la Reina. Curiós, però cert.
Sí, bueno, és una dinàmica que, tal com ens ha comentat la Titi, es ve produint en els últims anys, però al final tot es redueix, que això és futbol, i en el futbol sí, pot passar de tot. No, vull dir, mai se sap.
El millor guanya la Copa de la Reina l'equip menys esperat, no? Bé, parlem ara, si et sembla, Nacho, anem a Badalona, perquè tenim el Segull allà, que és l'equip badaloní per excel·lència, també de futbol femení, i ja tenim en línia el seu tècnic, que és el Jordi Ferrón, que les noies disputaran la fase d'ascens. Van quedar campiones de la preferent i ara faran la fase d'ascens. Tenim el seu tècnic enviat en línia telefònica, el Jordi Ferrón. Jordi, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Contents, Jordi? Com esteu per aquí, per Badalona, amb el Segull?
Bueno, contents de la temporada com havia anat.
O contenta, sí.
Per com havia anat, sí, però després del resultat d'aquest cap de setmana, que la primera eliminatòria en partit d'anada, que temps era 4, molt contents no estem.
Què ha passat exactament, Jordi, que amb aquest resultat?
Bueno, van ser millors. Simplement això. Al final, som l'equip que som un equip sense recursos, arriba a ser una fase d'ascens a primera divisió, cada cop és més complicat, cada cop hi ha equips que tenen pressupostos més grans, nosaltres el nostre pressupost en jugadores té 0, i competir contra aquestes jugadores al final t'implica, per tenir opcions, fer el millor partit possible. Nosaltres no vam estar del tot bé, tampoc vam estar malament, però no vam estar del tot bé i van ser molt superiors, i d'ahir el resultat.
Jordi, ara que habéis jugado contra el Club Deportivo Tacón, y tú que eres técnico de fútbol femenino, me gustaría, si puedes, hacernos una comparativa entre el desarrollo que hay del fútbol femenino aquí en Cataluña en comparación al que hay en Madrid, porque en caso que el Tacón acabase subiendo de categoría, Madrid tendría a 3 representantes de su comunidad autónoma en 4. La Liga Iberdrola, el Madrid Club de Fútbol Femenino, el Atlético de Madrid, que es el que ha ganado la Liga, y el Club Deportivo Tacón.
Y el Rayo Vallecano, a 4.
También, perdón, es verdad, el Rayo Vallecano. En comparación a Cataluña, ¿tú crees que existe un mayor desarrollo del fútbol femenino ahí en Madrid que aquí en Cataluña?
No, simplemente, y lo he dicho y lo he ido diciendo desde hace un mes, desde que nos clasificamos al playoff y las últimas 2 semanas, desde que supimos que el Tacón era el rival y que iba a ser el año pasado nos tocó el Madrid y este año el Tacón. El problema no es el nivel de fútbol catalán, y el de fútbol catalán seguramente es incluso más alto que el de la Comunidad de Madrid. El problema es que las jugadoras catalanas con proyección tienen que marchar de Cataluña para poder vivir del fútbol. Es un problema de dinero. Aquí sí que hay una campaña de la Generalitat muy buena para promover el fútbol femenino. Las selecciones territoriales catalanas siempre hacen un gran papel. Las jugadoras catalanas que salen de la cantera cada vez que están mejor preparadas, pero llega un momento en que para vivir del fútbol o para poder sentirse futbolistas tienen que salir. Ahora mismo está el Barça, que está fuera de competición porque son fichajes todo de lujo, de jugadoras muy top y muchas extranjeras o fuera de Cataluña. Tienes al Español, que es el equipo de primera división, y el siguiente equipo que viene es el Sigul. Y el Sigul tiene un presupuesto para jugadoras de 0 euros. O sea, no podemos pagar nada a ninguna jugadora. Eso que provoca que jugadoras de calidad catalanas tengan que marcharse a jugar al Málaga, a jugar al Logroño, a jugar a equipos de diferentes comunidades autónomas, porque aquí en Cataluña hay a Estados Unidos, hay a otros equipos de primera división, porque en Cataluña no les podemos ofrecer nada. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de que realmente, que se dejen un poco las palabras de lado y que realmente se pasen los hechos y que realmente alguien apueste por el fútbol femenino. Le salió un reportaje hace no demasiado, sobre hablando del Tacón, sobre enero o febrero, que tenían un presupuesto de 100.000 euros o 100.000 euros. El presupuesto del Badalona, del Sigul en el primer equipo es nada. En invierno ellas, sacándole 15 puntos al siguiente que pueda hacer playoff, firmaron a 2 jugadoras que han jugado la Copa América hace un mes o 2 meses en Sudamérica con las tres consolidaciones absolutas. Nosotras hemos tenido 4 bajas en la delantera, no hemos podido fichar a nadie. Uh-huh. Al final, realmente competir contra estas cosas es prácticamente imposible. Y si realmente en Cataluña no hay nadie que realmente apueste por el fútbol femenino, pues pasará esto, que el año que viene seguramente, ya veremos, pero puede ser que la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad de Madrid tenga 4 representantes de su comunidad en primera división y la catalana solo tenga 2.
Uh-huh. I Jordi, què s'hauria de fer per revertir la situació? Tu què creus que s'hauria de fer?
Bueno, pues que realment
això que comentes,
que realment s'apostés pel futbol femení, que realment hi haguessin equips realment interessats en invertir en el futbol femení. Ja dic que la campanya orgullosa de la Federació Catalana és molt bona i s'està produint un augment de fitxes increïble. La situació del futbol català com a situació del futbol català és molt bona. El problema som els clubs, que no hi ha ninguna, no hi ha sponsors, no hi ha patrocinadors, no hi ha empreses privades ni persones privades que realment apostin pel futbol femení, i així és pràcticament impossible. La campanya orgullosa és per tot el futbol femení. Hi ha moltíssims clubs de futbol a Catalunya. Haurien de ser entitats privades o coses més particulars les que realment apostessin per un equip de futbol, i això no està passant. No passa el Sigul i no passa cap equip de futbol de Catalunya. Crec que no hi ha cap equip català que tingui una partida per pagar. A lo millor sí que hi ha alguns que poden ajudar als viatges de les jugadores o d'aquesta manera. Nosaltres no podem inferir això. El pressupost zero realment és molt, molt, molt difícil, per no dir impossible, competir amb equips que, com el Tacón, que té 4 jugadores professionals.
Mm. Jordi, a nivell institucional, deixant de banda la campanya orgullosa, que com has dit està fent molt bona feina en l'augment de fitxes de jugadores, cada cop hi ha més noies que poden jugar al futbol gràcies a aquesta campanya, a nivell institucional, per part de les administracions, altres federacions o determinats col·lectius, us ha arribat algun tipus de suport o...?
No. No, ja et dic que nosaltres aquest Nadal ens vam quedar amb 4 baixes a la delantera i no vam tenir recursos econòmics per poder firmar cap jugadora. Malgrat això, vam fer una segona volta espectacular i ens vam qualificar a playoff. o sigui, que té molt mèrit i estic molt content del rendiment de les jugadores i tal, però arriba un moment en què et dones una hòstia amb la realitat del futbol espanyol a fora de Catalunya. Mm.
Jordi, quines comunitats inverteixen més en futbol femení?
No va per comunitats, va per equips.
Per equips? I... quins serien, així, Jordi?
Bueno, doncs aquí tenim el Tacón, que està apostant fort, el Màlaga també ha fet un gran equip, el Deportivo de la Coruña també ha fet un equip, encara que s'ha quedat fora. El mateix Logroño crec que té tres jugadores catalanes jugant allà i també va treure un bon resultat de la primera eliminatòria, també està per pujar. Va en funció de, no et diria una comunitat, sinó que surti un equip o alguna persona que realment estigui darrere del club. Nosaltres realment som un club molt humil, ho sabem, però és que cap equip de Catalunya hi ha aquests recursos per poder fer front a uns equips amb uns gegants com els que ens estem enfrontant quan cada cop que arribem a la fase d'ascens.
La veritat és que Nacho és un problema, aquest a l'econòmic.
Sí, no, la veritat és que per temes de sponsors i etcètera la cosa està difícil perquè, bueno, ara mica en mica sí que és cert que el futbol femení cada cop creix més, però segurament aquesta falta de sponsors i de patrocinadors que comenta el Jordi sigui clarament com un obstacle realment a aquestes iniciatives que suposen un altaveu per promocionar aquesta pràctica esportiva que és tan bonica i tan entretinguda com el futbol masculí. Vull dir, tant el futbol masculí com el futbol femení són entretinguts i es pot viure un partit de futbol femení amb tanta intensitat com un partit de futbol masculí. Això és innegable. Però sí que és cert, Jordi, que tal com comentes, que hi ha una situació que en certs aspectes encara hi ha feina per fer.
Sí, moltíssima feina. I bueno, torno a dir el mateix. Si tot va normal, l'any que hi haurà quatre equips de la Comunitat de Madrid a primera divisió i catalans hi haurà dos i un d'ells és el Barça, que està fora de concurs perquè ara mateix és l'equip espanyol que més pressupost destina al futbol femení amb moltíssima diferència. I és molt difícil tenir entrades jugadores fetes a la base amb una plantilla tan gran, tan llarga i de tanta qualitat com la que té el Barça.
Jordi Seull, tècnic del Jordi Ferron, perdona, tècnic del Seull. Moltes gràcies per estar aquí a tot el futbol femení, a Ràdio Estel, i parlem ben aviat.
Molt bé.
Adéu-siau, Jordi.
Adéu.
Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I ja per acabar, perquè el Nacho i el Paco Rioja avui ha hagut de marxar abans per causes personals, repassarem l'onze ideal a la porteria, l'onze ideal d'aquesta setmana de la Iberdrola. A la porteria, la Tirapu de l'Atlètic de Bilbao. A la lateral esquerra, la Ojeda de l'Sporting de Huelva. La Torrejón del Barça. La Maria Estella del Granadilla. La Rosa Márquez del Betis. La Seila del Rayo Vallecano. La Sosa de l'Atlètic de Madrid. La Unate de l'Atlètic de Bilbao. I a davant quedarien la Martens del Barça, la Sònia de l'Atlètic de Madrid i l'Anna González del Granadilla. Golejadores han quedat de la Lliga Iberdrola, com cada setmana, la Charlyn Corral, 24 gols. Sònia Bermúdez, de l'Atlètic de Madrid, amb 20 gols. Tercera, la Maripaz Vilas, del València, amb 19. Naikari, de la Real Sociedad, 17. Cinquena, Alba Redondo, de l'Albacete, 16. Sisena, Natàlia Pablos, del Rayo Vallecano, amb 15. La Nekane, de l'Atlètic de Bilbao, amb 13. Penúltima, Erika, de l'Atlètic de Bilbao, amb 13. I tancaria la classificació de golejadores l'Andressa Alves, del Barça, amb 12. I no hi ha propera jornada, Nacho, perquè s'acaba la Lliga Iberdrola, s'acaba la primera divisió femenina estatal i ha acabat amb l'Atlètic de Madrid campió.
Sí. Sí, bueno, al final ja ho hem comentat al principi de programa, que hi ha una sèrie de circumstàncies, el Barça que ha punxat en moments claus de la temporada, l'Atlètic que ha sabut ser més regular, també ha patit menys la càrrega Champions, van caure abans i el Barça va haver de jugar als quarts de final, també està el tema seleccions, i al final tota aquesta combinació de factors ha determinat que fos l'Atlètic de Madrid qui es proclamés campió de Lliga.
Campió de Lliga 2017-2018 de la Lliga Iberdrola. Nacho, moltes gràcies per estar aquí.
A vosaltres.
I ho deixem aquí. Gràcies també al Mario Ramírez del control tècnic, al Paco Riojo a la producció i la redacció, al Nacho López també a la col·laboració, que el tindrem més sovint aquí a Ràdio Estel, i a tots vosaltres per seguir-nos. Tornarem dilluns que ve, dilluns dia 21 de maig. Bona setmana i adeu-siau.
el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.